Ràdio Vilafranca.
La filosofia ens esperona a pensar, a ser crítics i a qüestionar-ho tot. I aquest és l'objectiu d'aquest espai del Feinejant en Filosofia, que ens porta quinzenalment el Pere Martí. Bon dia.
Bon dia.
Avui mirem enllà de les fronteres, sí. En aquest món global en el qual vivim.
O no tan global. Avui parlarem d'això. Mira, fa alguns programes ja vam reflexionar sobre el tema dels drets internacionals i ja vam constatar que hi havia una crisi en aquest terreny i que hi havia com una espècie, com un col·lapse, no?, dels principis sobre els que es fonamenten o es fonamentaven els drets humans, aquest dret internacional, etc. En aquell programa vam també plantejar que potser hi havia alguns requisits que serien necessaris si volem reconstruir aquest consens, no? Si volem tornar a establir què defensem tots col·lectivament com a desitjable i què rebutgem tots col·lectivament com a alguna cosa que hem de, que hem d'evitar. És evident que sempre trobaràs algú que porta, vol portar les coses, l'aigua al seu molí, no? I quan reflexionem en aquest terreny, això n'hem de ser conscients. Per tant, no hem de ser tan ingenus de pensar que els interessos particulars aquí no intervenen. Malgrat que aquest consens universal s'hagi esbarlat completament, no? I en parlàvem al comentar el aquella obra magnífica, L'era de Hitler, d'Alex Reedy, es pot tornar a reconstruir. I posem un exemple senzillet. En les relacions interpersonals també compten els interessos egoistes, no? I tant si són un
també
nivell...
o bàsicament.
Bé, deixem-ho amb també.
Vinga, també.
No només en el nivell estrictament personal, sinó en àmbit local, etc. I al final, tanmateix, arribem a consensos difícils, amb crisis qüestionats, debatuts, però tant a nivell local com fins i tot nacional arribem a consensos. Doncs si a nivell local això és possible, a nivell internacional també és possible. Per tant, intentem-ho. És una mica agosarat, però intentem-ho. Tanmateix, també no pecarem d'ingenus. Hem de tenir molt clar que aquest consens sobre els drets humans, el dret internacional, que ha estat vigent durant força dècades, tenia un origen, i aquest origen és les potències que van ser triomfadores de la Segona Guerra Mundial. El fet que aquestes potències fossin, tinguessin la predominança tant política com econòmica com militar durant aquestes dècades, potser va ajudar a fer que aquest consens sobre quins eren els drets a preservar i a fomentar s'imposessin de forma tan extensa, tan universal. I tampoc és, diguem-ne, casualitat, també això en parlava el mencionat Reedy en la seva obra, que quan aquesta predominància, és a dir, quan el món comença a esdevenir més multipolar, aquest consens es comenci a esquerdar o fins i tot s'esquerdi totalment. Però llavors què hem de fer? Hem d'esperar que hi hagi una nova potència o una aliança de potències que s'imposi la resta perquè tornen a imposar un altre consens en aquest sentit? O bé, mentre es manté aquesta multipolaritat, hem de renunciar a aquest objectiu perquè això és ser massa ingenus. En aquesta situació és fàcil caure en algunes tentacions. Per exemple, la d'acomodar-se a la tesi ens allibera d'esforçar-nos i que sempre doncs, és una coartada molt eficaç, la tesi de que cal anar amb el ritme dels temps. Les coses avui són així. Com si les coses històriques, les coses històriques fossin com fenòmens naturals, no? Com els terratrèmols, els tsunamis, i no el resultat de l'acció i, per tant, de les decisions concretes d'homes concrets. Aquesta actitud, a més, ens allibera de responsabilitat. Què hi vols fer si ara les coses funcionen així? Pues fer-hi res, no? Com si fos el moviment de rotació de la Terra. Però bé, per veure per on podem començar a fer forat, no? A començar a engrapar la qüestió.
Alguna cosa hi podrem fer, no?
I poder escapar-nos d'aquests prejudicis paralitzants i autojustificatius, deixem fer un petit pas enrere i submergir-nos en un fenomen que és molt recent, però de fet sembla que sigui molt llunyà, que ja no ens en recordem, que és la globalització. Ens interessa aprofundir-hi i analitzar-lo a fons perquè és un precedent molt útil per encarar la situació actual. Per començar, ens anirem molt bé recordar els comentaris que es feien contemporanis al fenomen de la globalització, ja que encaixen perfectament en el perfil que acabo de descriure, aquest perfil acomodatici de què vols fer, les coses són així. En aquella època, que és molt recent, estem parlant d'una dècada o dues enrere, ens remetien sempre aquests comentaris a una realitat que ens sobrepassava, que era imparable i, per tant, inqüestionable. Aquest era el signe dels temps i era cap on anava inexorablement la història, ens agradés o no ens agradés. I els qui no combregàvem amb aquest credo globalitzador, doncs ens menys tenia com a ridículs ingenus, que estàvem ancorats en un passat suposadament millor i que estaríem escombrats per la onada del futur de la història que nosaltres ens negàvem a acceptar. Aquesta onada inexorable de la història en realitat ha durat poc més de dues dècades.
No massa.
Algo és algo. Sembla que la història ha sigut curta en aquest sentit, no? I tanmateix ha fet un mal molt, molt greu a tota la humanitat. Malgrat això, els promotors i defensors que en aquella època doncs, tenien aquests comentaris tan segurs de si mateixos, ara són incapaços de reconèixer que l'havien espifiat de dalt a baix. Poquíssima crítica i molta menys autocrítica. Els devots del dogma postnacional, quin dogma tenen ara? Darrere de quina consigna s'amaguen? No ho sabem. O consignes que encara són més antigues que les que nosaltres al·legàvem contra la globalització. Però en què es basava aquesta fe globalista? Què ens oferia? Almenys aparentment perquè tingués tants defensors. Després s'ha comprovat que alguns dels seus defensors, els més espavilats, eren només defensors instrumentals. Quan la cosa ha començat a no rotllar del tot, diu que mania agafar aquests ideals globalistes, pum, i a les escombraries. Però bé, què és el que el discurs que acompanyava, el discurs justificatiu i tan elogiós de la globalització? Doncs deien que tenia un caràcter extremadament positiu perquè permetria superar les fronteres nacionals i això comportaria la superació de particularismes i anirien cap a una concòrdia universal. La globalització garantia progrés i riquesa per tothom i que hi hauria una més gran obertura, superaríem autarquies i visions tancades pròpies del passat preglobalitzat. La realitat ha estat, però, que d'efectes econòmics n'ha tingut, ha funcionat durant dues, màxim tres dècades. Ara bé, en quant a la resta, aquests suposats beneficis en progrés, obertura de mires i superació dels nacionalismes, això no s'ha vist per enlloc. Però és que fins i tot els efectes aquests econòmics positius tampoc ho han estat per tothom. N'hi ha uns quants que s'han enriquit, sí, moltíssim, però la majoria n'ha sortit perjudicat, especialment les classes treballadores i la classe mitjana a Occident ha perdut espectacularment percentatge de renda per càpita i, sobretot, on t'ha fet més mal és ha perdut expectatives de futur, de millora de futur. El propi mecanisme global de la globalització també va embarrancar. Hi va haver un moment en què, degut a diverses crisis, la Covid, el bloqueig del canal de Suez, es va comprovar que, compte, que això que s'havia pensat com a, ja, el pas definitiu en el desenvolupament econòmic, podia embarrancar amb un simple vaixell allà a la sorra del canal. Que qualsevol crisi que posés en risc el transport mundial podia fer un col·lapse en l'economia. Per tant, fins i tot el mecanisme propi de la globalització es va veure que era fràgil. Però més enllà dels resultats paradoxals, fins i tot en l'àmbit econòmic, que ja els hem descrit, on ha sigut encara més greu sent la resta, perquè dels suposats beneficis en progrés hem passat a un espectacular retrocés en la política mundial. Els nacionalismes han desaparegut? No, s'han exacerbat i fins i tot han continuat apareixent nous conflictes bèl·lics entre nacions. La globalització, que havia de ser el vehicle per arribar al final de la història, és a dir, perquè finalment i definitivament la democràcia liberal s'estengués a tots els territoris i qui no volgués acceptar-ho quedaria fora del progrés i de la història, etc. Això, que és la tesi de Fukuyama, al final de la història, a la pràctica es va traduir en què? L'extensió i legitimació de l'autoritarisme, sorgint noves dictadures i múltiples règims de dretes i d'ultradretes. És a dir, més aviat, els resultats van ser l'extensió de valors bastant refractaris als democràtics. Com deia fa un moment, estem esperant encara la rectificació pública d'alguns dels defensors d'aquest fracàs. Però hi va haver un fet diferencial. Quan Trump accedeix a la presidència dels Estats Units, n'hi ha uns quants que van dir prou, ha vessat el got de l'autocomplença, això ja no es pot, això no es pot defensar. I alguns dels defensors del credo globalista, per exemple, Fukuyama, van començar a fer una autoanàlisi. A veure, on ens hem perdut? Com és que el futur que jo havia pronosticat és tan lluny del que realment ha succeït? L'obra en la qual Fukuyama fa aquest pas enrere, aquesta autoanàlisi, té un nom molt revelador, que és identitat. Identitat. Però és que els riscos de la globalització ja des de molt antic ja s'han posat, diguem-ne, damunt la taula. Els grecs ja ens van advertir que els grans imperis el problema que tenen és que allunyen el ciutadà del govern i que fa que percebin el poder perdó, com una cosa molt llunyana i es concentrin en el seu estricte interès particular. Per això, diuen els llibres d'història de la filosofia, que és en l'època post-Alexandre el Gran, quan s'erigeixen els grans regnes, que apareixen les escoles morals. Unes escoles de filosofia que, en lloc de preguntar-se sobre l'interès públic, és a dir, sobre com governar la polis, la seva preocupació és com punyetes fer-m'ho jo per ser feliç. Et sona això, Sílvia, dels nostres dies?
Sí, em sona el llibre d'autoajuda.
Com punyetes fer-m'ho jo per ser feliç? D'altra banda, també no cal remuntar els grecs, però també hi és aquest advertiment de quan el govern comença, el poder es comença a estendre, el perill d'una dictadura cada cop és més gran. Un govern mundial està clarament a les portes d'una dictadura mundial. Però bé, deixem aquesta qüestió i anem a una altra, també molt paral·lela amb aquesta, que és la qüestió dels internacionalismes. Globalització, internacionalisme. Els internacionalismes sempre han fracassat. I en podem agafar un que històricament doncs, encara està en una certa vigència, que és l'internacionalisme proletari que doncs, fomentà el senyor Marx. Els seus seguidors, els comunistes, encara avui teòricament estan intentant portar-ho a la pràctica, però el seu, diguem-ne, desenvolupament més immediat foren els bolxevics soviètics qui intentaren portar això a la pràctica amb el crit, amb el lema proletaris de tot el món, uniu-vos. Per què? Perquè els vostres interessos són molt més grans que els que teniu amb els vostres compatriotes. I, per tant, deixeu estar els vostres compatriotes i uniu-vos entre vosaltres, perquè aquests són els interessos que realment heu de perseguir. Però aquest internacionalisme, tot i que és cert que aquests interessos eren compartits, mai no s'ha materialitzat. És més, allà on els règims comunistes, suposadament proletaris, van assolir el poder, en lloc d'actuar de forma internacionalista, el que han fet és actuar de forma nacionalista, ultranacionalista i imperialista. Quina és la conclusió, doncs, que podem arribar? Què té més força, l'interès de classe o el sentiment de pertinença a una nació? Em sembla que la resposta històricament no ofereix dubtes. El sentiment de pertinença a una nació és la força més transcendent de totes les que actuen la cohesió social dels humans. Com dèiem fa un moment, el títol de l'obra de Fukuyama, aquest que, diem-ne, intenta trobar el perquè del seu error, ja ens ho indicava. La identitat és la clau, és l'element determinant. En aquesta obra de Fukuyama, recordo, el títol és Identitat, ell introdueix un altre concepte clau, que és la dignitat. Un concepte estretament vinculat amb l'altre. Els éssers humans ens definim per la consciència de la nostra dignitat. Ens definim per la consciència de la nostra dignitat. De la qual identitat, és a dir, aquells col·lectius dels quals ens sentim formar part, és un factor clau. La família, el territori, ciutat, comarca, el país i altres aspectes complementaris. La nostra feina, els valors associats amb aquests elements d'identificació, tot això és el que ens forneix la nostra identitat i a partir d'aquí és el que ens permet construir la nostra dignitat. La globalització o l'internacionalisme et diu que has de renunciar a tot això, però a canvi de què? Què omple aquest buit? Uns elements simbòlics de caràcter universal que difícilment els pots sentir no ja com a propis, sinó fins i tot com a propers, degut al seu caràcter uniformitzador. A més, uns principis universals abstractes que després veus que ni es respecta ni en realitat ningú defensa i que t'acaben portant més perjudicis que beneficis. No és estrany, doncs, que la reacció hagi sigut, després d'aquest fenomen de la globalització, que hagi hagut un efecte rebot extremadament acusat. El renaixement de les posicions ultranacionalistes, el nacionalisme mai havia desaparegut, però durant l'època de la globalització havia de dissimular. Ara no. L'ultranacionalisme s'expressa de manera absolutament, diguem-ne, convençuda i sense manies. El gir autoritari. Fins ara ens venien que la democràcia era un gran avenç, però el que ens ha portat és perjudicis, ens ha portat a la ruïna. Potser tenen raó els autoritaris. L'augment de la xenofòbia. La globalització també ha afectat a la globalització de les persones i això és percebut com una manera de posar en risc els vincles nacionals, aquests que citava abans, imprescindibles per construir la nostra dignitat. L'augment de les posicions autàrquiques, a vegades lligades amb posicions progressistes o ecologistes, quilòmetre zero, defensem els nostres pagesos. La pèrdua de prestigi social de les reivindicacions identitàries de caràcter personal, per exemple, feminisme, LGTBQI+, davant de les que promouen una recuperació dels vincles socials col·lectius. Tot això s'ha produït, és el nostre present. Aquest rebot, suposadament endarrere, fa que els que mantenien posicions suposadament progressistes s'estirin els cabells i s'esquincin les ventidures. Però com pot ser? Què passa? Però el que no fan és fer propostes que realment connectin amb els descontents i desenganyats de la globalització que havien defensat sense cap mena de manies. Amb aquesta reacció, diguem-ne, extemporània, el que fan és just el contrari del que voldrien fer i aconsegueixen desacreditar més encara aquestes posicions suposadament progressistes, dels quals una part molt important de la gent ja estan totalment desconnectades. Per on hem d'anar, doncs? Quin ha de ser el nou consens? Bé, pel que hem dit fins ara, per començar ens hem de fer conscients de nou de quina és la naturalesa humana i no de quina voldríem que fos. Molts intel·lectuals durant tots aquests anys han blasmat que els individus ens deixem emportar per les emocions i que no actuem d'una forma prou racional. I que això és el que alimenta nacionalismes i populismes. Això és cert, però no és tota la veritat ni de lluny. Els economistes fa molt temps que ho saben molt bé. No som homos econòmics. Les nostres decisions econòmiques tenen poc a veure amb la racionalitat. Quan comprem un cotxe, no comprem el motor, que és el que el fa córrer. Comprem la carrosseria, per això els enginyers cobren menys que els dissenyadors. Però moltes vegades, quan es blasma el nacionalisme perquè es fonamenta en l'emoció i no en la raó, s'oblida que en la política i en la vida no hi ha res que no es fonamenti en l'emoció. Som sers fonamentalment emocionals. I si això no s'entén o no s'assumeix, primer, s'està condemnat a la pràctica al fracàs. I segon, ets un ignorant, perquè Aristòtil, fa només 2.500 anys, ja ens ensenyà que si vols convèncer, primer has de commoure. L'emoció i el sentiment és el més valorat de la vida. Si jo no estimo la meva parella, no m'hi puc comprometre per tota la meva vida, diu el manual del ciutadà responsable. Si jo decideixo casar-me amb algú després d'un càlcul racional de pros, contres i veure quin em convé més, em diran, oh, tu ets un desgraciat, un oportunista. Som éssers constitutivament emocionals i de moment això ens ha anat bastant bé. La curiositat i l'ambició ens han portat força lluny. Qualsevol intent de crear un nou consens, de crear un nou relat, ha de partir d'aquesta premissa. Qui no atengui a la dignitat personal dels individus, a la seva necessitat d'identificació i pertinença, no assumeixi el màxim respecte a aquests sentiments bàsics, està condemnat al fracàs, perquè justament això és el que ens constitueix com a éssers humans. Perquè, a més, això ens vincula individu i comunitat. I aquesta és una vinculació totalment imprescindible donada a la nostra naturalesa social. Aquest és un dels pecats fonamentals del neoliberalisme i de la globalització que ha comportat. L'extensió, l'exacerbació de l'individu, de l'individualisme, que en lloc d'enfortir vincles, el que fa és destruir-los, diluir-los, i fa que et confrontis només a la teva satisfacció, a l'interès personal. Això reforçat amb la introducció del concepte de l'empresari de si mateix i que tot és responsabilitat teva, oblida que el que hi ha al teu voltant et pot ajudar i també et pot dificultar. No només ets tu que existeixes. La nostra dignitat passa també per la del col·lectiu. I el camí per trencar aquest isolament és reconèixer que si volem construir algun nou consens, hem de tenir en compte aquesta vinculació de l'individu amb el col·lectiu. Sense passar per aquí, estem en un atzucac.
I sou presa.
I aquesta és una qüestió que, com que encara queda alguna cosa per definir, podem abordar en un proper capítol.
Estirarem el fil de nou, i tant que sí. Esperant-lo. Gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Igualment a tots.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:15 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem per comentar-vos que hi ha 3 acusats de temptativa d'homicidi a Calafell per atacar el seu company de pis amb pedres i un ganivet. La Fiscalia demana penes de presó per als 3 implicats pels fets ocorreguts en un habitatge d'aquest municipi. Tres persones s'asseuran doncs, al banc dels acusats per aquest presumpte delicte de temptativa d'homicidi després d'agredir violentament el seu company de pis a Calafell. Els fets es remunten a un episodi que, en segons l'acusació, els tres individus van atacar la víctima utilitzant pedres i un ganivet. Segons el relat de la Fiscalia, l'agressió es va produir en el marc d'una disputa dins el domicili que compartien. En un moment determinat, els acusats haurien actuat de manera conjunta contra la víctima, colpejant-la amb pedres i intentant apunyalar-la amb una arma blanca. La víctima va patir ferides diverses a conseqüència de l'atac, tot i que va aconseguir sobreviure. Els serveis d'emergència el van atendre i traslladar al centre sanitari per rebre l'assistència mèdica. El Ministeri Fiscal considera que els fets constitueixen un delicte de temptativa d'homicidi i sol·licita penes de presó per als tres acusats. El judici està previst que se celebri pròximament davant l'audiència corresponent. I d'altra banda, l'Ajuntament de Vilafranca impulsa una aplicació d'intel·ligència artificial per automatitzar la classificació d'instàncies. L'Ajuntament ha posat en marxa IA Instàncies, una aplicació d'intel·ligència artificial que automatitza la classificació i derivació de les instàncies, una de les tasques més habituals de l'administració local. El projecte, reconegut per la Diputació de Barcelona com a prova de concepte, dona resposta a la gestió diària d'entre 20 i 25 instàncies que fins ara es feien manualment des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. L'eina s'ha centrat en prop de 28.000 instàncies històriques i després d'un any en funcionament ja ha processat 5.000 casos, amb un 90% d'encert. D'aquestes, 3.450 s'han derivat automàticament, mentre que la resta s'han gestionat amb la supervisió humana. IA Instàncies permet reduir temps i càrrega administrativa, mantenint el control i la qualitat del servei. El sistema inclou també un quadre de comandament per fer seguiment de les classificacions, analitzar errors i millorar-ne el rendiment. I d'altra banda, la nova seu electrònica de Sant Sadurní entra en funcionament i substitueix l'anterior plataforma. La nova seu electrònica, l'Ajuntament de Sant Sadurní, està doncs operativa des del passat 29 d'abril i és des d'aleshores el canal obligatori per fer tots els tràmits municipals. El desplegament s'està fent de manera progressiva i es preveu que la transició completa duri unes setmanes, amb activacions i desactivacions graduades de serveis. El nou entorn busca facilitar la relació amb la ciutadania, entitats i empreses amb una plataforma més accessible, intuïtiva i amb un llenguatge més clar. Aquest canvi coincideix amb la implantació d'un nou programari i una reorganització interna per millorar la gestió administrativa. L'Ajuntament de Sant Sadurní demana comprensió per les possibles molèsties temporals derivades del procés de canvi que s'emmarquen al projecte de transformació digital iniciat al març del 2021 per avançar cap a una administració electrònica. I hem de parlar-vos també d'un torneig d'estiu i una nova convocatòria de jocs de taula al municipi de la Granada. El torneig de futbol 7 es disputarà des de la segona setmana de juny fins a la segona de juliol amb el club final de les grans finals durant la Festa Major de la Granada. El preu és de 200 euros per equip i cal ser major de 14 anys per participar-hi. El requisit especial pel torneig masculí és que un mínim de 4 jugadors dels equips inscrits han de ser residents a la Granada. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al proper 24 de maig. I pel proper dimecres 20 de maig, es convoca també una jornada a l'Espai Jove basada en jocs de taula.
Penedès en xarxa. And
now the end is near. Nosaltres ens asseiem al divan, vosaltres podeu seguir feinejant per casa o treballant amb una orella pendent del que direm perquè segur que us interessa i us enganxa. I és que tenim cita amb la psicòloga i coach del programa, la Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Com sempre, un plaer, ja ho saps.
I tant que sí, és mutu. Avui socialitzarem.
Sí, socialitzem una mica, Sílvia.
Això què vol dir? Quedem? És sinònim de quedar, de veure'ns?
És curiós perquè, a veure, abans venia donat, no? T'apunten al cau, t'apunten a l'esplai, t'apunten a la web, t'apunten a la grupa, i ja socialitzes. Activitats extraescolars que et faciliten la socialització. Però estem en un món que el online i les relacions per WhatsApp, que encara me'n recordo la primera vegada que m'explicava una noia parlant amb el seu nòvio, em deia perquè li vaig dir, i ella em va contestar, li vaig dir quina cara va posar, diu no, si era per WhatsApp. Fa molts anys d'això,
i
vaig al·lucinar perquè dic, clar, és que et perds la meitat de la informació.
Però ara és així, això.
Sí,
està,
aquí està...
És que normalitzat, és com funcionem.
Exacte, aquí està el concepte. Es parla molt més de socialitzar quan abans... És que ja no parlaves, perquè ja tenies el teu grup de referència, l'altre anaves fent.
Quedaves, sorties...
Exacte. Avui en dia, molts joves em diuen no, és que tinc que socialitzar. Per què? Perquè ara està entrant el concepte de que si estàs tan aïllats, no socialitzes. I com estan aprenent termes així molt més científics, doncs diuen, he de socialitzar. Però, clar, no en qualsevol, no? Anem a veure. Si tens un grup en el que aprens a ballar, si tens un grup en el que aprens a anar amb vela, si tens un grup en el que aprens a anar de muntanya, vull dir, no vas a socialitzar per socialitzar. S'usa amb aquest
una
grup...
Una cosa porta l'altra, no?
Exacte, s'usa amb
és
aquest grup...
És com forçat, aquest, i de socialitzar.
Exacte, s'usa amb aquest grup perquè t'agrada. Ostres, anem d'Erasmus, vale? El grup, no, és que hem de socialitzar, hem de sortir, sortir, sortir. Dius, home, no ens coneixem. Està bé sortir, però està bé que surtis quan tu vols sortir. No, sortir perquè tinc que sortir, perquè tinc que socialitzar. Vull dir, és que estem... És com el que explicava fa anys, del tema d'utilitzar l'esport per desestressar-se, però jo no jo que ho diu, utilitza l'esport. I quan va al gimnàs diu, avui 80, demà 90, demà 100, no ens estem desestressant, m'entens? Estem utilitzant el mateix esquema d'autoexigència i de matxaque i d'estrès que utilitzo en la feina. Per tant, l'esquema és mental. No és el que faig, sinó és com ho faig, quan ho faig i amb qui ho faig. Aleshores, és curiós perquè es parla moltíssim i és veritat el que dèiem, el pla virtual aïlla molt. Per tant, és important quedar amb la gent i quedar a sortir. I crec que en algun moment, parlant amb tu, Sílvia, deies és que, clar, queden per sortir, però no acaben sortint.
Es desfan els plans, es tornen a desfer.
Vale, què ens està dient
això? I tot això a través de pantalla.
Exacte.
Però la quedada no arriba.
No arriba. I què ens està dient? Que no hi ha lligam. Que hi ha una connexió, però no hi ha lligam. Vull dir, no hi ha el cos a cos. Vull dir, es creen uns altres tipus de vincles.
És una generació, la de les pantalletes, la generació jove actual, que els costa el directe, el de tu a tu. Poden tenir i tenen moltes habilitats que els altres, criats d'una altra manera, no tenim. I són unes màquines tecnològicament.
Atenció,
però
molt ràpida.
Però el tu a tu... A veure, aquí tenen aquest, moltes mancances.
Bueno, aquest és el que estem analitzant. O sigui, què succeeix? Que mentre tu estàs darrere la pantalla, tu controles. Et pot molestar que l'altre no respongui. Però allà vas posant, però no tens aquesta interacció i no t'endús l'energia de l'interacció amb l'altre. T'endús la teva i el que tu interpretes. A més, les comunicacions per WhatsApp ho hem analitzat i deixen molt que veure perquè no transmeten el contingut emocional. És més, es donen a confusions. És veritat que la que fas una reflexió més mental queda escrita i la persona s'ho pot llegir diverses vegades. Perquè dius, potser li contesto per WhatsApp i així s'ho llegirà, perquè a vegades contestant emocionalment les persones es queden amb l'impacte emocional i no amb el contingut. Si el teu contingut està molt treballat, molt reflexionat, és assertiu i penses que és important per l'altre, a vegades, jo també ho he recomanat, mira, envia-ho per WhatsApp, ¿vale? Perquè davant de la situació t'alteraràs i el que capta l'altra persona és l'alteració emocional. No capta el contingut, perquè davant d'una alteració hi ha una percepció d'amenaça, hi ha un bloqueig i un distanciament. Aleshores, a vegades és cert que val la pena, però clar, no sempre, perquè et perds la comunicació en WhatsApp, et perds molta, molta...
No hi ha context.
Molta alegria de la comunicació, molta tristor de la comunicació, et perds moltes emocions. Vull dir, és com molt... estàndard.
Clar, et perds tot el que és comunicació no verbal.
Totalment. Aleshores...
Aquell gest, aquella cara...
Clar, com li deia aquella noia. I què va dir? Jo no ho sé, era per WhatsApp. Ostres, aleshores no saps. Molts cops dius una frase perquè estàs esperant veure quin tipus de reacció fa l'altra persona i així captes una mica més. I això va creant un lligam, un coneixement, va creant una expectativa de vivència social, val? Perquè no tothom hem d'agradar a tothom ni tothom ens ha d'agradar. Aleshores, bueno, mentre funciona, doncs anem fent i hi ha vegades que hi han dificultats. Què passa amb les dificultats per WhatsApp? Bueno, doncs que passes, no? Què passa amb les dificultats quan estem cara a cara? Les has de solventar. Aleshores, què succeeix? Doncs que, clar, és molt còmode. Què se'n deies? És que ho fan i no es troben. Clar, és que no hi ha compromís, no es crea aquest vincle.
El vincle no és tan fort, no?
No es crea el vincle de compromís. Va, quedem, bueno, sí, sí. I si ningú diu res en el grup i ningú queda, doncs ningú ha dit res, ah, doncs no hem dit res, ah, doncs no quedo. Ningú assumeix una responsabilitat de grup. No sento que aquell grup sigui el meu grup. Per posar un altre exemple que a vegades utilitzem d'esport, quan tens un equip, sabem que un equip no és el mateix que un grup. Quan tens un equip escolar, vale? i estem units i fem un treball i ens sentim que entre tots l'hem fet, un equip no és el mateix efecte que un grup de persones. Un equip pretén que, o dona l'efecte de que tots mirem en una mateixa direcció i tenim un mateix objectiu i això ens uneix. Ai, això no passa tan fàcilment amb el WhatsApp. Si algú no diu res, doncs bueno. I després un altre diu, que ningú ha dit res. Bueno, algú que s'il·lumina i es queixa, però és com molt més distant. I això ens trenca una mica el que és en si la nostra necessitat social, la nostra necessitat d'interacció.
Aquest socialitzar que dèiem a l'inici, no?
Aquest socialitzar que utilitzen com a paraula científica molts joves avui en dia de... No, no, és que tinc que socialitzar, perquè, clar, com estan visquent un aïllament...
Per tant, en són conscients, no?, de que alguna cosa no va bé.
Sí, i mira, els que jo tinc, i suposo que també per això volen treballar, els que són conscients és de que no tenen aquell vincle d'amics. Vull dir, els perden els amics. Vull dir, clar... Vull dir, si realment no socialitzen, no crees un vincle o una relació amb una amistat i si has fet un cau o has fet alguna cosa i el resta de relacions les portes així, potser se'n va una persona pues, a fer uns estudis a un lloc o un altre. I sí que és veritat que quan la gent marxa pots tenir-los a prop perquè poden estar en un altre país, però estan a prop.
I a través del WhatsApp, que és genial en aquest cas, segueixes en contacte.
Exacte. Però, si estan aquí al costat, la trobada és magnífica. Ara, què dir-te en aquestes parelles que et trobes que estàs sentat prenent alguna cosa i s'estan parlant per WhatsApp? I això ja és el màxim, no? De dir, què tal
a l'inici si ens xocava, ara ja no.
No, però què tal si ens mirem a la cara? Vale? Què tal si ens mirem als ulls? És que la connexió energètica que genera una mirada d'ulls, una presència, un tocar la mà... És bàsic per la nostra supervivència, que no ens donem compte. Per això aquest efecte de anem a socialitzar. Val? I l'altra és la desconfiança, que dius, bueno, és que ho controlo tot així de WhatsApp i tal, però si després em trobo, clar, com poden sortir dificultats o coses, ai, ho saps?
Quina mandra.
Quina mandra, exacte. Vale? Aleshores, clar, amb desconfiança no es pot viure. Amb desconfiança hi ha pares... que ara no tant, però que allò de... Ai, els amics, vés al tanto. Uns altres que et diuen, fes grup, fes grup.
Socialitza.
Socialitza. I els altres que diuen, no, els amics, vés al tanto. I dius, bueno, ni socialitzem per socialitzar, perquè ha de ser amb algú que tinguis una afinitat, ni no desconfiïs, no sigui cas que els amics vinguin perquè tenen interessos. És a dir, si els convides a alguna cosa, vindran perquè els convides. Dius, home, tampoc anem així. Els interessos els tenim tots. I jo una cosa que treballo molt és que les coses les definim en base al que t'interessa o no t'interessa. Llavors, si, Sílvia, si a mi m'interessa fer amistat amb tu i a tu t'interessa fer amistat amb mi, els nostres interessos coincideixen.
Fem match.
Clar, exacte, clar que funcionem per interessos, però és una mica la desconfiança antiga.
Creiem-li la part pejorativa, no?
Exacte.
A la paraula.
És l'efecte de la desconfiança antiga d'abans. Però, clar, jo he vist moltes persones... Ai, ara que no us prenguin el pèl. Ai, ara que no us diguin això. Ai, ara aneu amb gent i no els coneixeu. Ai, clar, estic anant a l'altre extrem, vale? De socialitza. I l'altre, ai, no sé què. I dius, home, així no sortiríem del carrer, ens caurà un test en qualsevol racó, m'entens?
És l'altra cara de la moneda, eh?
Exacte.
Aquesta desconfiança, aquesta por.
I llavors, que amb desconfiança no podem viure. Diu, bueno, però aquests no els coneixes suficients, ni coneixes suficient a la teva parella a vegades que la tens al costat. O sigui, tens uns mínims i amb qui t'apoies, que és el nostre programa, és amb tu, vale? Amb qui t'apoies és amb tu. Tens uns mínims, vas coneixent a la gent, inclús parelles. Estàs demanant a la parella que sàpigui més de tu que tu mateixa? Pensa si t'han educat en sobreprotecció, d'acord? Vale? Perquè si estàs esperant que la parella et conegui més a tu que tu mateixa o tu mateix, és que a casa t'han demostrat que en sabien més que tu. I no anem bé per la teva autosuficiència o per la teva independència.
No és una bona base.
No és una bona base. Ells ho han fet el millor possible, però tu ets adulta o adult i tens la possibilitat d'apretar el cul, posar-te les piles i decidir com vols enfocar la teva vida a partir d'ara. Aquest és el quid de la qüestió. Mira, m'han educat a t'acord, d'acord? Però hi ha formes de desencaixar coses o mecanismes de defensa, que de fet són això, desencaixar uns mecanismes que no et serveixen ara i encaixar els correctes per seguir avançant a la vida. Per tant, això es pot fer. I viure en desconfiança no et serveix de gaire. És que aquest com serà? No ho sé com serà, però jo el vaig coneguent. Quan a mi algú no m'agradi, ja decidiré cap a la dreta o cap a l'esquerra. Però el que no puc és deixar de conèixer el personal, ni el que tampoc necessito és socialitzar per socialitzar, quan no tinc ganes de sortir a prendre alguna
cosa. Aprofundim en aquest terme mig del no s'hi val el socialitzar per socialitzar, no té sentit, i tampoc podem viure amb desconfiança de tot i tothom, no? Com trobem aquest equilibri? Estic pensant en adolescents, en joves, bueno, no?, que comencen el seu camí.
El que és important és parlar amb els pares i que l'educació sigui grups de referència. Necessitem les activitats extraescolars que no es perdin. Vull dir, abans ja batallàvem, i amb el Carles Capdevila, que havíem fet algun programa, ostres, l'activitat extraescolar no és un pàrquing per depositar nens, és per complementar l'educació. Aleshores, per fer aquelles coses que li agradin al teu fill o a la teva filla, no les que tu vols que faci. I quan fa...
Puntualitzem aquí,
exacte,
eh?
Puntualitzem moltíssim. Quan fa quelcom que li agrada, llavors va trobant lligams amb persones que després inclús poden anar a practicar aquesta activitat o inclús es fa una petita amistat, vale? Que després arriba a ser un amic o una amiga, perquè una cosa és amistat i l'altra és amic-amiga. Comencem per companys, amistat, amic-amiga, ok? Aleshores, a partir d'aquí es desenvolupa. Sí que tenim els mòbils, sí que tenim l'online, però si tenim presencial, és els pares tenen una funció important per buscar aquests grups, val, en el sistema educatiu i després ajudar que mantinguin. Ja t'has vist amb aquest... Cada un dia, o sigui, facilitar... Facilitar el cultiu de les amistats. Així de clar, tenim amics perquè els cuidem o perquè ens cuiden. Aleshores, són les dues formes de tenir amics. Hi ha molts que tu potser no els haguessis trucat, però t'han anat trucant i dius, ostres, em fa gràcia perquè no és una cosa que jo hagués estimulat, però estic agraïda o agraït perquè m'han anat trucant i tinc aquesta amistat i que maco, no? I al revés, dius, és que no he trucat mai, però tu els anes trucant i estan encantats. I és així, o ens cuiden o cuidem. És una cosa que decidim o decideixen.
Però aquesta és una mirada més d'adulta, no?
Sí.
Que la veus amb un bagatge.
La veus amb els anys.
Quan mires enrere.
Clar, per això és el missatge pels pares, d'acord? ¿Vale? Per això és el missatge pels pares. De dir, creem vincles. Quan dius socialitza, fes amics, no vas a socialitzar i fer amics. Vas a fer companys, vas a conèixer gent.
Em fa gràcia aquesta imatge de quan has dit he de socialitzar en boca d'un adolescent, d'un jove.
Sí, sí, és que m'ho diuen. És que, clar, de la setmana faig això, i he de socialitzar. Que no se m'oblidi socialitzar, perquè si no després no tinc amics.
Com una assignatura més, no?
Exacte.
O la llista de coses a fer.
A veure, què és el que t'agrada fer? Clar, és veritat que hi ha activitats, doncs vull fer piano, per exemple, vale? Un dels casos que deia. Clar, és individual, no? Vull dir, has de buscar, o està interessant buscar, no hi ha cap obligació, és interessant buscar activitats que hi hagi més gent. I llavors, tenim bagatge, només tenim que sentar-nos i obrir la mentalitat de les il·lusions. A mi m'agrada treballar molt amb les il·lusions. Hi ha coses que tenim ganes de fer, que les hem oblidat i que quan érem petits ens feien gràcia fer-les. I que potser en un moment donat de la nostra vida val la pena sentar-se i dir, a veure, què feia gràcia?
Què m'agradava a mi,
sí,
no?
Sí, de petita o de petita, què no vaig fer? O que vaig fer una mica i
o
ho vaig deixar?
O que amb els anys vaig deixar oblidat.
Exacte. I dius, aquestes coses són importants, retomar-les.
Recuperar-les, sí.
I sobretot, algunes d'aquestes són individuals, unes altres són compartides. I dius, bueno, doncs vull fer un curs de ceràmica, vale. Potser és compartit amb un espai-temps. Vale? O vull fer un curs de balls de saló, potser durant tota la temporada. Vale? O vull fer un curs de vela, com comentàvem abans. Doncs, ostres, vull dir, te'n vas al port i t'apuntes i coneixes gent que té els mateixos interessos que tu i durant aquell mes pues, tens una, comparteixes unes activitats que aquest compartir activitats és la base de la socialització. No vas a fer amics, vas a fer companys que tenen interessos similars a tu. D'aquí pot crear-se una amistat i a vegades, de les amistats, pot sortir un amic o una amiga. No sempre, perquè ja ho sabem que qui té un amic té un tresor. Però és agradable compartir activitats i saps que una festa macro la faràs amb molts amics i la festa la pots fer igual individual, però no és el mateix. No necessites que siguin amics de l'ànima, sinó que hi hagi una amabilitat en la relació, que tinguem un bon resolar i que allò que faries organitzant amb gent no és el mateix que faries sol. Ara et pots fer la teva festa sol o sola i passar-t'ho de conya. O amb tres o quatre amics, perquè prefereixo la intimitat. Vull dir, l'únic que estem fent referència és que no necessiten que siguin tots aquells 10 o 20 amics de l'ànima, sinó mentre hi ha una bona relació, una amabilitat, dius, vinga, va, doncs organitzem alguna cosa divertit, fem jocs, fem coses, ok, vale? després vols la intimitat, doncs, bueno, és un altre tipus de socialització. Vale? I et veus amb un amic o amb una amiga, doncs molta més intimitat. I això és important que no es perdi. Malgrat que tinguem parelles, vull dir, la nostra vida de relació o aquest socialitzar, que diuen molts joves, com ara dèiem, és important mantenir-lo i acceptar que tothom són diferents, que hi ha gent rara o que nosaltres podem ser raros per algú. Però el que importa és saber que tenim la capacitat de conèixer, d'enriquir-nos i d'acceptar-nos, siguem com siguem.
I en aquest camí de la socialització, no tenir por, no tenir desconfiança,
gent.
No? Igual que quan hem d'agafar un avió, pugem i confiem que tot anirà bé, que el pilot sap el que es fa, per la vida igual, no? Una mica.
Evidentment, és que la desconfiança fa... Ai, això ja et genera una sèrie de pensaments que jo batallo moltíssim i venen de l'educació, és normal, eh? Una sèrie de pensaments que realment et metrallen i no et deixen avançar. Aleshores, un senyor s'ha tret el títol de pilot, suposo que no sóc la primera que pujo al seu avió, té experiència, li han validat, el que sí que faré és, com dèiem en algun dels nostres programes, és no tinc ni idea què pot passar, però segur que algú farem, entens? Aleshores, jo pues ja...
Un casca.
Exacte, m'he valorat amb l'experiència. I després hi ha coses que són possibles de fer i que confio en mi mateix per poder-les fer, sinó que li preguntin a la història del 47 a Torre Baró. Que si vull, puc. Aleshores, senzillament és l'autoconfiança, la seguretat i el saber que hi ha coses que no les fas només per tu, sinó que també és important, quan et relaciones amb els altres, saber que són humans i que tenen la mateixa importància que tu pots tenir en qualsevol moment, que són diferents, que van néixer i es va trencar el mollo igual que tu, i que el que fas és relacionar-te amb la teva espècie i tenir un respecte per tu a mesura que tens un respecte pels altres.
Clar, això des del punt de vista de l'adult és més fàcil, quan tornem als adolescents en aquest camí de construir-se, les pors, els entrebancs es multipliquen, són molt
sí,
més grans, no?
Per això estem els adults i els pares.
Per acompanyar-los.
Vale? Per acompanyar, igual que també quan parlem amb esport, que a vegades tenen abandonament en el moment de l'adolescència d'alguns esportistes que són molt vàlids, doncs els pares ajuden moltíssim a que es mantinguin en connexió amb ells mateixos per seguir endavant en tot allò que els interessa i volen projectar la seva vida. I en aquest cas, també.
Acabem amb un parell de consells per a aquests joves que creuen que han de socialitzar i per les famílies que els acompanyen i que potser també els empenyen
sí,
a socialitzar.
Exacte, pels pares, que no és sortir per sortir, sinó buscar aquella persona o aquell amic o inclús recuperar amics que hem perdut en el trajecte, que saps que els teus fills s'ho estaven passant bé, sortien i dic, i aquell amic? I què? Vull dir, aquest tipus, no obligar a socialitzar, sinó parlar de relacions i buscar activitats, proposar activitats, però no obligar. O sigui, recordem, pares, una, dos, tres activitats perquè puguin elegir, perquè la llibertat l'han de mantenir més si són adolescents. I a nivell de xavals i xavales, socialitzar, sí, però sortir per sortir, no, perquè llavors sortiràs i diràs, me quiero ir a mi casa. Vull dir, perquè estàs amb una gent i dius, he de socialitzar. Llavors no penses en què vols sortir amb aquest o amb aquesta. I si parlen d'un tema que a tu no t'agrada, te'n vols anar a casa teva. No és socialitzar, és sortir, vull dir, surt amb una persona, queda amb una altra. Intentar buscar aquelles persones que som afins i, sobretot, activitats. Vull dir, sempre ho he recomanat, inclús també quan estem en parella recomano fer activitats conjuntes, perquè la parella ens anem descobrint. No és el mateix trobar els amics, sentar-se en un bar i anar xerrant, que anar a fer tots, no sé, un dia d'excursió, que anem caminant, que anem parlant, que pugem, que jo em canso, que jo t'espero, que he portat aquest bocata, que escolta, em dones de la teva beguda? Vull dir, interactuem i es crea un altre dinamisme. Per tant, sentar-nos, aprendre alguna cosa, elegir-nos com amics i anem a xerrar un rato, que està bé, eh? No diem que no ho traiem, però no és l'única activitat. Fer altres coses, compartir, dinamitzar, és altament important. I això ja va néixer fa anys en el tema de l'oci i la recreació. Que l'oci i la recreació no vol dir estar quietets allà i no fer res, sinó és fer activitats que ens facin el gaudi, que ens diverteixin, que ens siguin enriquidores i que les puguem compartir.
Sempre són enriquidores aquestes sessions radiofòniques al Com sé tu, amb la Montserrat Ferraro. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Every highway and more, much more than this.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Demà tornarem a partir de les 9 i 6 i fins a les 12 parlant de promoció econòmica municipal amb alcaldes i regidors penedesencs. Hi haurà català al carrer, per tant hi haurà concurs, regalarem llibre, pantalles, talent i més, una fake news per acabar. Tot això ben amanit amb l'actualitat d'aquest dimarts a les nostres comarques. I marxem amb aquests camins de l'Aiment. Fins demà.